Els funcionaris autonòmics hauran d'esperar al gener per cobrar l'augment salarial pactat entre govern central i sindicats. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El govern admet que no arriba a temps perquè l'ingrés de la pujada salarial del 2,5% retroactiu de tot l'any 2025, que ha de beneficiar a 100.000 treballadors a les Balears, es faci efectiu a la següent nòmina, ja que les de desembre es tanquen dia 5 i la tramitació encara no està enllestida. D'aquesta manera, els treballadors públics cobraran al gener un 4,5% més aquest 2,5% i un 2% del 2026. El portaveu Antoni Costa ha criticat que l'acord estatal s'hagi pres, diu, massa tard.
La pregunta és, no podríem haver arribat en aquest acord un poc abans? I no hi hauria hagut cap problema per fer els pagaments quan dins l'exercici 25? S'havia d'esperar tan endavant?
El delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, destaca que l'acord també inclou un augment del plus d'insularitat, una reivindicació històrica dels treballadors públics de l'arxipèlag.
Yo creo que es histórica para Baleares porque va a permitir el crecimiento de ese plus de insularidad y va a conseguir que una reivindicación largamente deseada y demandada por los empleados, por los funcionarios públicos de Baleares, pues pueda tener esa concreción de manera prácticamente inmediata.
Les notícies econòmiques marquen l'actualitat en aquest divendres, dia 28 de novembre, en una jornada de compres del ja conegut com a Black Friday i uns descomptes que oscil·len entre el 10 i el 50%, Toni Sastre.
El centre de Palma ha concentrat molta afluència de gent, sobretot a l'hora baixa, en una jornada que dona el sus a les compres de Nadal. Els comerciants de la petita i mitjana empresa fan un balanç desigual, poc comparable amb les grans superfícies, que són les que en surten guanyant.
Que s'està funcionant bastant bé, la gent s'està moguent i està aprofitant aquest descompte per adelantar algunes compres de Nadal i també algunes compres de les que són necessàries ara que comença a fer fred.
Fàcilment un 30% més del que fem habitualment.
400 euros el millor en roba. Aquell s'ha deixat, jo crec que 1.000 euros. Entre el FIFA, no sé què, i el Play i tal.
Tot d'una connectar amb en Neus López, que es troba al punt neuràlgic de Palma per saber com han viscut els botiguers aquesta jornada en una hora de tancar. I en clau de successos, la Policia Nacional investiga la possible mort violenta d'una dona de 90 anys al seu domicili a Sant Macià, a Manacor.
La Policia Nacional descarta la implicació de terceres persones i està en espera de l'informe forense per determinar les causes de la mort. Ha estat el fill de la víctima qui ha avisat els serveis d'emergències en trobar el cos de sa mare.
A Sant Vicent de Sacala, Eivissa, un veïnat de la zona ha mort quan li ha caigut un pi damunt.
Davant aquest succés, l'Ajuntament de Sant Joan ha suspès l'encesa de llums prevista per a les 6 de l'hora baixa com a mostra de respecte i ha expressat públicament en un comunicat el seu condol a la família i amics.
A aquesta hora, el pi i som fan oficial la seva unió per donar pas a Coalició per Mallorca.
Una aliança que vol reforçar el mallorquinisme polític per aconseguir representació a totes les institucions de cara a les eleccions del 2027. Els representants asseguren que és un primer pas i que estan oberts que s'hi puguin sumar més formacions municipals, entitats i candidats independents.
L'acte de presentació té lloc en aquests moments a l'estudi central Lulià de Palma i serem en directe. Abans, però, repassarem els titulars dels esports i també vos explicant que l'executiu central assegura que no es deixarà coaccionar per ningú en referència a les informacions que l'exministre socialista José Luis Ábalos ha amenaçat a fer públiques.
El Congrés el suspendrà dels seus drets des de dijous que ve, quan està previst que resolguin els recursos que es puguin presentar contra l'empresonament preventiu. De llavors ençà, no percebrà el seu sou, no podrà intervenir a la cambra ni tindrà capacitat de vot.
Deien que estaven pendent del titulars dels esports. El Reial Mallorca juga demà davant el Club Atlètic Osasuna a l'estadi de Son Moix amb la intenció, Toni i Tenerife, de superar un rival directe a la classificació.
I ho farà amb la novetat de Maras Kumbula, que torna a la convocatòria. L'Ate Roman són baixa i el defensa del filial Salí completa la convocatòria. I en quant a la selecció espanyola femenina, en Catacó i Mariona Caldente a la convocatòria jugaran a partir de les 8:30 al partit d'anada de la final de la Nations League a Kaiserslautern davant la selecció alemana.
I pel que fa al temps, després d'un matí fred amb gelades, sapiguem quin temps ens espera per al cap de setmana. Tomàs Salom, bon vespre.
Bon vespre, doncs tindrem un cap de setmana d'ambient variable. Un dissabte de transició en el que veurem moltes estones de sol amb permís d'alguns cigles baixos i també alguns cigles prims, i un diumenge en què tornaria a creuar un front i per tant tornaríem a parlar d'algunes precipitacions. Quant a les temperatures, és cert que avui vespre ha fet molt de fred amb anomalies negatives de l'ordre de 2 a 8 graus per davall de la mitjana climàtica. Avui vespre, pensant que pujarà una miqueta a la mínima, tot i així farà fred a punts de l'interior de Mallorca i també cap a l'interior d'Eivissa, i demà la màxima amb poques variacions, registres de 16 a 19 graus. Per tant, ja no tindrem gelada. Diumenge, entra vent una altra vegada de component nord, una situació marítima més alterada al nord de l'arxipèlag, sobretot a partir del capvespre, i un front que a partir de migdia començaria a fer acte de presència i que, per tant, durant el capvespre i nit de diumenge a dilluns, podria deixar-nos algunes precipitacions. La pròxima setmana tornarem a parlar d'una davallada de les temperatures.
Gràcies, Tomàs. I la Movo Festa baixa la barrera. El Festival del Pla celebrarà l'estiu que ve del 23 al 25 de juliol la darrera edició i ho farà on va començar tot, el Puig de Consolació a Sant Joan. Avui també han conegut que David Guetta tancarà el Mallorca Live Festival de l'any que ve. Vos ho explicarem tot, com també les estrenes cinematogràfiques, quan faltin uns minuts per arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Els funcionaris de l'Administració Autonòmica de les Balears cobraran un 4,5% més al gener de l'any que ve en virtut de l'acord pactat entre els sindicats majoritaris i el govern central. És el 2,5% de la pujada salarial corresponent al 2025, que es percebrà en concepte de retard i que és retroactiva, més l'increment del 2% del 2026, uns augments que també es duran a terme el 2027 i 2028, quan s'arribarà a un total de l'11% acumulat.
Els 3,5 milions de treballadors públics de tot l'Estat, prop de 100.000 a les Balears, no rebran fins al mes de gener la pujada salarial del 2,5%. Segons ha explicat el portaveu del govern, Antoni Costa, no arribarà a temps perquè les nòmines de desembre es tanquen el 5 de desembre i la tramitació encara no està enllestida. Costa ha assegurat que la voluntat del govern és pagar com més aviat millor i confia que l'augment serà efectiu com a molt tard al gener. També ha criticat que l'acord estatal s'hagi fet massa tard.
La pregunta és, no podríem haver arribat en aquest acord un poc abans? I no hi hauria hagut cap problema per fer els pagaments quan, dins l'exercici 25? S'havia d'esperar tan endavant?
La mesura estrella ha estat la pujada d'un 11% del salari de manera progressiva i fins a l'any 2028, així com el compromís d'equiparar els funcionaris de l'Estat a les Balears amb els de les Canàries pel que fa al complement de residència. El delegat del govern central de les Illes, Alfonso Rodríguez, destaca que era una reivindicació històrica dels treballadors públics de l'arxipèlag.
Que yo creo que es histórica para Baleares porque va a permitir el crecimiento de ese plus de insularidad y va a conseguir que una reivindicación largamente deseada y demandada por los empleados, por los funcionarios públicos de Baleares, pues pueda tener esa concreción de manera prácticamente inmediata.
A banda de l'augment salarial i el plus d'insularitat, l'acord inclou més compromisos, com ara negociar la reducció de la jornada laboral a 35 hores o la regulació del teletreball en el cas de l'administració de l'Estat.
L'executiu espanyol també ha promès per escrit millorar la qualitat sanitària del mutualisme administratiu i establir millors mesures en matèria de conciliació, salut en el treball i en igualtat. A més, s'eliminarà de manera progressiva la taxa de reposició que frena la contractació de treballadors públics.
I Educació i el Sindicat de la Concertada han arribat a un principi d'acord. L'entesa permetrà que entre els anys 2026 i 2027 els mestres i professors puguin percebre el 2,9% d'increment salarial pendent de la passada legislatura. La millora suposarà la recuperació d'uns 2.000 euros per als 5.200 de la concertada.
USO i l'Estell, els dos sindicats principals de la concertada, diuen que els hauria agradat que el 100% es pagàs ja l'any que ve. Tot i això, la consellera d'Educació s'ha compromès que si hi ha possibilitats pressupostàries, el doblers pendents del 2027 es podrien avançar. A Ramon Mondejar, de l'Estell.
I al final tothom ha acceptat a reina dientes que se mos pagui d'aquesta manera, encara que no sigui el més positiu. Per què? Perquè nosaltres hem fet consultes entre els nostres afiliats i te feia, mos han dit que el primer que volen és agafar els doblers i ja veurem quan cobrem. O sigui, si hi ha bobes, doblers, directament.
Educació ha informat als sindicats que els docents de la concertada també percebran l'increment del 11% en 4 anys que els sindicats han acordat amb el govern espanyol per als treballadors públics. Jaume Coll, del sindicat UGT.
se mos ha dit que la nòmina de desembre ja no dona temps de fer aquesta pujada i que el més segur és que a la nòmina de gener o febrer del 2026 se mos apliqui un 4% de pujada, com se farà en el professorat de pública.
Educació ha explicat que l'acord del 2,9% suposarà el pagament aproximat de 15 milions d'euros. El conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha mostrat satisfet amb l'acord.
Celebram que avui hem tingut un acord amb l'escola concertada per retornar a tots els docents de l'escola concertada, el 2,9% que el govern de la Francina Armengol els hi va llevar des de l'any 2020 fins a l'any 2023.
I com cada final d'any, els pensionistes estan pendents d'una altra dada macro que afecta la seva butxaca, la de l'IPC del novembre, que marca quan pujarà la seva pensió. I doncs, segons el càlcul del Ministeri d'Inclusió, les prestacions contributives es revaloritzaran el 2026 un 2,7% després que la inflació s'ha situat en el 3% en taxa interanual.
Aquest 2,7% de pujada afectarà les pensions contributives i classes passives el 2026, mentre que les mínimes i no contributives s'hauran d'incrementar per damunt d'aquesta xifra segons recull la reforma de les pensions. D'aquesta manera, un pensionista amb una pensió de 1.500 euros mensuals cobrarà 40 euros més cada mes. És la ministra d'Inclusió, Elma Saiz.
Hoy se ha publicado el dato avanzado del IPC y podemos anticipar que las pensiones subirán un 2,7%. Si este dato se confirma, en diciembre las pensiones de jubilación subirán 572 euros al año y el resto de pensiones casi 500 euros. Esto no es ni un privilegio ni es un regalo, es un derecho que garantiza nuestra Constitución.
Aquest increment beneficiarà 10 milions de pensionistes, més de 210.000 a les Balears, on aquesta pujada no compensarà un cost de la vida més elevat que en altres indrets de l'Estat, reconeix l'economista Pau Montserrat.
Jubilat balear efectivament s'enfrenta a unes pensions més baixes que la mitjana espanyola i amb una despesa que moltes de vegades és més elevada. I, per tant, aquest augment de les seves pensions no acaba de cobrir l'objectiu de que tinguin el mateix poder adquisitiu.
Les dades es confirmaran el 12 de desembre.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca obre les portes del Centre Libertas,
un servei d'atenció psicològica, social i jurídica a dones víctimes de violència sexual i a les persones del seu entorn.
Som a la planta 13 de la Torre a Cima de Palma, de dilluns a divendres de 8 a 8 i tots els dies de l'any, les 24 hores, al 984-2310.
Perquè davant la violència sexual no estàs tota sola.
Entra, t'acompanyem. Centre Libertas.
Un projecte del Consell de Mallorca.
Finançat amb fons europeus, Next Generation.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Informatiu Vespre. IB3 Radio.
En clau de successos, la Policia Nacional investiga la possible mort violenta d'una dona de 90 anys al seu domicili a Sant Macià, a Manacor. Ha estat el fill de la víctima qui ha avisat el servei d'emergència en trobar el cos de sa mare.
El grup d'homicidis de la Policia Nacional ha inspeccionat l'habitatge i descarta la participació de terceres persones. Els agents estan ara pendents de l'informe forense per determinar les causes de la mort.
I accident mortal a Sant Vicent de Sacala, a Eivissa, un veïnat de la zona, ha perdut la vida quan li ha caigut un pi a damunt.
Davant aquest succés, l'Ajuntament de Sant Joan ha suspès l'encesa de llums prevista per a les 6 de l'hora baixa com a mostra de respecte i ha expressat públicament en un comunicat el seu condol a la família i amics.
I la Policia Nacional ha confirmat que l'home detingut a Palma per presumptes agressions sexuals a la seva neboda de 9 anys també exercia maltracte físic i psicològic contra la seva dona. La nova informació es desprèn de la investigació iniciada arran de la denúncia de la menor que va revelar els abusos dimecres després d'assistir en un acte escolar del 25N.
Arran dels fets, la unitat d'atenció a la família i la dona va prendre declaració a la mare de la menor que va afirmar no tenir cap coneixement de les presumptes agressions sexuals sexuals fins aquell moment. La Nina va explicar que els abusos es produïen al domicili on convivien la seva mare, el seu oncle i altres familiars. Avui, hora baixa, ha passat a disposició judicial.
I el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 15 anys de presó que l'Audiència Provincial de Palma va interposar a un home per violar en repetides ocasions la seva filla de 12 anys a Mallorca. L'alt tribunal ha desestimat el recurs del condemnat que ja va fer el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
L'Audiència va dictar sentència condemnatòria després de considerar provat que l'estiu del 2023 l'home va ser amb la seva filla a un xalet abandonat i que una vegada allà i després de demanar a la Nina que li clavés un ganivet, cosa que ella es va negar a fer, la va violar. A partir de llavors i durant els mesos de juny i juliol següents, la va tornar a violar en diverses ocasions, aprofitant que la mare i la parella d'ell es trobaven absents per feina.
I més de 300 persones han fet avui consultes jurídiques de franc, que ha estat a la 20a edició de la jornada de portes obertes del Col·legi d'Advocat de les Balears, que vol així donar a conèixer la seva feina i la importància d'estar ben assessorat jurídicament per evitar conflictes.
Patricia Campomà, membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats, en declaracions a l'Informatiu Matí, ha explicat que les consultes jurídiques més freqüents que reben estan relacionades amb qüestions familiars o d'habitatge. Ara bé, també assegura que ha notat que els darrers anys un increment de les que tenen a veure amb problemes laborals o d'estrangeria. Apunta més que a les Balears manca encara molta cultura de la prevenció.
Estic content que les persones que venen repeteixen, i això és perquè els ha quedat clar el missatge. Realment, la gent cada vegada és més conscient que firmar un contracte, que comprar una casa, és necessari fer-lo sempre recolzat per un professional de l'advocacia.
7 i 16 minuts, sortim a l'exterior. Darreres compres d'aquest Black Friday en una jornada ja consolidada de descomptes que molts establiments s'allargaran durant tot el cap de setmana. Unes dates en què el petit i mitjà comerç se suma amb descomptes per poder competir amb les grans superfícies que en molts casos han augmentat prèviament el cost inicial que després per després aplicar-li una rebaixa. Quan queda manco d'una hora perquè tanquin la majoria d'establiments, sobretot del petit i mitjà comerç, connectam amb el punt neuràlgic de ciutat, al centre de Palma hi ha Neus López. Neus, bon vespre. Quines sensacions tenen els comerciants, que és el que t'han dit? Quin és el balanç que en fan?
Bones. I de les compres de darrera hora d'aquesta jornada de divendres negre, en què l'afluència de gent ha superat la del matí, ha decantat la balança en positiu. Fan, de moment, bon balanç. Encara, però, han de tancar el calaix, encara no coneixen les xifres definitives. En el cas del centre de Palma, i concretament d'aquest carrer de Sant Miquel, amb molta representació del petit comerç, el perfil de gent que cerca productes concrets, qualitat i, per damunt de tot, tracte personalitzat, els està funcionant més o manco bé. Els descomptes segons la botiga i el producte, però, varien molt. Alguns ens diuen que el dia d'avui els suposa entre el 20, el 30 i fins i tot el 70% de les vendes de novembre, però els d'altres no ho noten gens.
Fàcilment un 30% més de lo que fem habitualment.
En comparació a los demás días, a lo mejor un 70%. Porque la venta estaba muy flojita, muy flojita. Y hoy yo hace un repunte, exactamente. Un repunte de, a lo mejor, de un 70%.
Sí que es verdad que hay algunas que sí esperan. Pero en mi caso, lo normal, estoy vendiendo por el frío, más que por el Black Friday.
Els descomptes varien, van normalment del 20, del 10, al 20, al 50%. Però també entre els consumidors hi ha valls de xifres. Però, en general, els que més despesa fan avui són els joves.
400 euros, potser, en roba. El que he deixat, jo crec que 1.000 euros. Entre el FIFA, no sé què, i el Play i tal.
Jo m'he gastat 20 euros a una tenda i a l'altra 15, crec.
Sí, jo m'he gastat 20 i 15, també.
Nosaltres avui no hem anat a comprar el Black Friday perquè pensant que és un dia que molt de consumisme i aprofitant també les rebaixes de Nadal més cap endavant per comprar.
I això, precisament, és el que diuen les associacions de petit i mitjà comerç. Fan front comú, diuen Pimeco i Afedeco, que els grans beneficiats són els comerços online i les grans superfícies, i que la campanya de rebaixes de Nadal és el que s'ha de potenciar. També demanen responsabilitat als consumidors. Molts d'ells fan cas. 8 de cada 10 pensen que molts comerços fan rebaixes falses. És el que mostra l'enquesta feta per Facua entre 3.000 usuaris de tot l'estat. I aquí en pensen també això.
Un timo más de todo lo que nos hacen. No sé, yo por ejemplo vi hace como 2 semanas una colonia que yo tengo, un perfume, lo habían puesto más caro y como que el descuento era al precio por el que yo lo compré en su día, que yo lo compro todos los meses. Entonces, nada, te timan básicamente.
Yo creo que es lo normal, siempre es lo mismo. Pueden esperar 2 días antes y pueden tornar a baixar. Son un perros.
Uns preus inicials i com a un mes o 3 setmanes antes de que venguis Black Friday els apugen per llevar poder-los baixar. On hi ha calcuns que inclús s'etiqueta tatxa el preu anterior i posa el preu nou i són el mateix preu.
Facua recorda que per poder dir que un producte té un descompte, el preu original ha de ser el més baix que el del darrer mes.
Gràcies, Neus, en directe des del centre de Palma. I a partir de dilluns, un operatiu especial de la Policia Nacional i la Policia Local es desplegaran precisament pels carrers de Palma per garantir la seguretat de cara a la campanya de Nadal.
Seran un total de 400 agents dels dos cossos policials els encarregats de prevenir i actuar en casos de furt, els centres comercials, el carrer i també els mercats nadalencs. La policia recorda que convé vigilar les bosses de mà i les carteres, fer servir la targeta bancària i, si es paga amb metàl·lic, no dur-ne gaire quantitat. Fernando Corchero, l'inspector en cap de Seguretat Ciutadana, explica l'augment dels robatoris dins els mateixos centres comercials.
Donde aumenta sobre todo es delitos dentro de los establecimientos comerciales, o bien a los propios establecimientos comerciales o a clientes que aprovechando la aglomeración de gente distraen sus efectos y la gente aprovecha para llevárselos en este momento.
Una presència que també inclourà la vigilància a internet. En aquest sentit, es recomana no donar mai dades bancàries ni per WhatsApp ni per missatges de text.
Tot això quan la policia s'ha reunit amb el representant de les associacions comercials per establir els llocs i les hores de més perillositat i fer més efectiu el desplegament policial. És Carolina Domingo, presidenta de Pimeco.
Se nota muchísimo la presencia de las policías en las calles. Los comercios estamos más tranquilos al ver la policía y también los propios clientes de los comercios.
La campanya de comerç segur de la policia es mantindrà activa fins dia 11 de gener. I precisament parlant de consum, avui hem sabut que els ciutadans de les Balears han gastat prop d'un 15% més en alimentació enguany que la població de la resta de l'Estat. Són dades del govern central que estableixen en poc més de 2.000 euros la despesa per persona durant tot l'any.
Els Balears gasten més sobretot en aigua mineral amb una despesa que més que duplica la mitjana estatal. També en vi, refrescos, peix, pastisseria i làctics. Només hi ha un producte en què els ciutadans de les illes destinen manco doblers que la mitjana espanyola, que és la llet.
I seguim parlant de xifres i d'economia, perquè a Eivissa el cost dels pressupostos per construir habitatge nou ha pujat un 50%. Aquest 2025 també han augmentat un 26% el nombre de projectes visats. El resultat, segons el sector de construcció de PIMEF, ha estat l'encariment de preus. Elena Gregori.
Les empreses que tenen en marxa noves construccions enguany han hagut de fer pressupostos un 54% més cars que l'any passat. Consuelo Antúnez és portaveu del sector de construcció de PIMEF.
Porque son obras más grandes, porque realmente lo que se hace son viviendas que tienen más presupuesto porque tienen materiales más caros, porque son más grandes, pero lo que ha subido más es el precio. En proporción.
La petita i mitjana empresa demana a les institucions que ofereixi sòl per construir habitatge públic.
El suelo es carísimo y entonces pues quien puede hacer una obra ahí y correr con todos esos costes pues es alguien que tenga mucho dinero y que vaya a hacerse una vivienda de lujo.
Les prop de 50 empreses associades a PIMEF diuen que es troben en un moment de contenció.
Empresas tenemos menos personal y lo que hacemos es hacer menos trabajo.
La manca de personal causa retards per assumir reformes i obra nova.
I encara a Eivissa, la cinquena fira de la construcció reuneix fins demà arquitectes, promotors i proveïdors de material en un espai on les empreses locals poden conèixer les darreres novetats del sector.
Al recinte firal d'Eivissa, les constructores locals poden conèixer nous materials cada dia més demandats. També arriben inversors de fora que van a Eivissa i que per tirar endavant els seus projectes necessiten abastir-se de les empreses locals. Les firmes de construcció, mobiliari i decoració apunten que els darrers 6 anys s'han consolidat la tendència de vestir projectes d'alt poder adquisitiu. Ens ho expliquen el gerent de Ramos Ibiza, Juan Ramos, i Jaime Domínguez, de l'empresa de decoració JD.
Claramente esa tendencia al alto standing, que cada proyecto que te va entrando nuevo, pues es, pues bueno, lógicamente en esa línea, ¿no?
Con el tema de Ibiza llevamos más o menos como un año, más o menos, a tiempo real de mandar material. Y en estos 5 últimos meses ha incrementado yo creo que un 80% lo que es todo el material neto para la construcción.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Cinc minuts per arribar a les 7:30. El Ministeri de Sanitat espera que el pla contra la grip tingui l'aval de totes les comunitats autònomes dimecres que ve a la Comissió de la Salut Pública. Tot això quan la grip ja ha superat el llindar epidèmic a l'Estat. Actualment hi ha 40 casos per cada 100.000 habitants. El protocol recull l'ús obligatori de mascareta en els hospitals en situacions de màxim risc.
El protocol va ser rebutjat la temporada passada per part del PP i va acabar en un document de recomanacions com ara l'ús gradual de mascaretes en funció del nombre de casos o preveure la baixa de persones que fan feina amb col·lectius vulnerables. En la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que confia que en aquesta ocasió els consellers populars donin suport en aquest pla.
Son unos criterios muy sencillos que son flexibles y adaptables a las condiciones específicas de todas y cada una de las comunidades. Pero lo que sí que le dicen a la ciudadanía es muy claro. Lo primero, que ya se están haciendo esas campañas de vacunación, la vacunación es importante. Lo segundo, que tenemos una serie de medidas que son fundamentales para abordar que que la curva no crezca y que no tenga esas consecuencias en la mortalidad de la ciudadanía.
El Ministeri de Sanitat considera que ara és el moment d'establir el pla comú abans que la corba de la grip continuï pujant i acabi col·lapsant el sistema sanitari.
I Betres, aquest mes de desembre, dona una mala plataforma de voluntariat de les Illes Balears, organització sense ànim de lucre, que aglutina 55 entitats de l'arxipèlag i 10.200 voluntaris.
L'objectiu principal és enfortir i promoure el voluntariat, oferir formació i assessorament i impulsar accions de sensibilització per fomentar la participació solidària i la implicació activa de la ciutadania en la millora social. Tot per consolidar una societat més inclusiva. Ana Belén Velasco és la presidenta de la plataforma de voluntariat.
Mucha gente no sabe cómo dirigir su interés por el voluntariado y la plataforma entre sus misiones tiene dar a conocer qué es lo que hacen las diferentes entidades y acercar a las personas interesadas a la entidad y entre otras muchas cosas que hace la plataforma, darnos a conocer y dar la importancia que tiene el movimiento de voluntariado pues es fundamental.
3 minuts per arribar a les 7:30.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La comunitat educativa de 0 a 3 anys es mobilitza per impedir l'entrada en vigor del decret que ha de regular els menjadors escolars. Considera que no té cap perspectiva d'infància i que fins i tot pot posar en perill la salut dels infants amb ràtios elevades, espais no adequats i professionals no qualificats. Excel Camarasa.
El primer pas és una recollida de signatures en la qual també participen les associacions de famílies, però no es descarten accions més contundents. Eva Bordoy és membre del col·lectiu Menorca 03.
No han escoltat les nostres peticions en cap cas. Ells segueixen volent tramitar aquest decret, atribueixen que ha estat una errada posar que les persones que es poden encarregar dels menjadors en el 03 són monitors de temps de lleure. Nosaltres no estem d'acord amb només assumir això com una errada.
Perquè, de fet, la Conselleria d'Educació assegura el col·lectiu no té intenció de modificar ni paralitzar aquest decret. A més, lamenten que el vulguin tramitar per via d'urgència. A la mesa d'educació celebrada dimecres es va evidenciar que les posicions continuen molt allunyades.
Educació, però, sosté que en aquest moment es troben en un procés de negociacions i preveuen mantenir reunions la setmana que ve també a Menorca.
D'altra banda, Més per Menorca i Més per Mallorca han comunicat avui que han forçat la compareixença del conseller d'Educació, Antoni Vera, per no elaborar una normativa específica de menjadors 03. Una cita que podria programar-se per al ple del Parlament del 16 de desembre.
I el govern dona per fet que dimarts no traurà endavant el sostre de despesa al Parlament i que, per tant, haurà de prorrogar els actuals pressupostos. El vicepresident Antoni Costa ha explicat a la roda de premsa posterior al Consell de Govern que a dia d'avui encara no sap quines són les condicions de vots i que les dels socialistes són inacceptables.
Si és proper dimarts, ho he d'admetre, com és relativament probable, cau el sostre de despesa, es prorrogaran els pressupostos pel 2025, perdó, els pressupostos del 25 es prorrogaran pel 2026, però no es tanca la porta a l'aprovació d'un sostre de despesa i uns pressupostos pel 26.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Els funcionaris autonòmics hauran d'esperar al gener per cobrar l'augment salarial pactat entre govern central i sindicats.
El govern ha admès que no arriba a temps perquè l'ingrés de la pujada salarial del 2,5% que ha de beneficiar 100.000 treballadors a les Balears es faci efectiu a la següent nòmina, ja que les de desembre es tanquen dia 5 i la tramitació encara no està enllestida. D'aquesta manera, els treballadors públics cobraran al gener un 4,5% més. Aquest 2,5% i un 2% del 2026. El portaveu Antoni Costa ha criticat que l'acord estatal s'hagi pres massa tard.
La pregunta és, no podríem haver arribat en aquest acord un poc abans? I no hi hauria hagut cap problema per fer els pagaments quan, dins l'exercici 25? S'havia d'esperar tan endavant?
El delegat del Govern Central a les Illes, Alfonso Rodríguez, destaca que l'acord també inclou un augment del plus d'insularitat, una reivindicació històrica dels treballadors públics de l'arxipèlag.
Que yo creo que es histórica para Baleares porque va a permitir el crecimiento de ese plus de insularidad y va a conseguir que una reivindicación que largamente deseada y demandada por los empleados, por los funcionarios públicos de Baleares, pues pueda tener esa concreción de manera prácticamente inmediata.
Les notícies econòmiques marquen l'actualitat en una jornada de compres del ja conegut com a Black Friday i un descompte que oscil·len entre el 10 i el 50%.
El centre de Palma ha concentrat molta afluència de gent, sobretot l'hora baixa, en una jornada que dona el sus a les compres de Nadal. Els comerciants de la petita i mitjana empresa fan un balanç desigual, poc comparable amb les grans superfícies, que són les que en surten guanyant.
Que s'està funcionant bastant bé, la gent s'està moguent i està aprofitant aquest descompte per adelantar algunes compres de Nadal i també algunes compres de les que són necessàries ara que comença a fer fred.
Fàcilment un 30% més de lo que fem habitualment.
I a aquesta hora el PI i SOM fan oficial la seva unió per donar pas a Coalició per Mallorca, una aliança que vol reforçar el mallorquinisme polític per aconseguir representació a totes les institucions de cara a les eleccions del 2027, un acte que té lloc a l'Estudi General Lulià de Palma. Ja hi ha Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre.
Bon vespre. Diuen que no és una qüestió de partits, que a partir d'ara el que se vol fer és fer país. El primer que ha parlat és el president del PI, Tolo Gili, que ha fet una declaració de principis. Diu que fins ara ell era una persona moderada, però que a partir d'avui mateix passarà a ser radicalment mallorquí. Diu que ja s'ha acabat de ser prudent i tenen molt clar que primer no matran cap política a les Illes Balears que no sigui primer Mallorca i després ja vendrà la resta. Una de les altres frases que acaba de dir Gili és que vol rebentar Madrid, és a dir, volen tornar a intentar tenir un diputat en el Congrés dels Diputats. Ara és el torn de Joan Lladó, l'altre soci de Som Mallorca, el president. Així que aquí neix en aquests moments la coalició per Mallorca.
Tornarem a connectar amb tu. Gràcies, Maria Eugènia Quegles, seguint aquest acte de presentació. I a Sant Vicent de Sacala, a Eivissa, un veïnat de la zona ha mort quan li ha caigut un pi a damunt.
Davant aquest succés, l'Ajuntament de Sant Joan ha suspès l'encesa de llums prevista per a les 6 de l'hora baixa com a mostra de respecte i ha expressat públicament en un comunicat el seu condol a la família i amics.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
Esports que comencem parlant del Reial Mallorca, perquè rep demà a les dues el Club Atlètic Osasuna. Ho farà a Son Moix amb el propòsit d'arrencar, Toni, amb bon peu la Lliga de la Permanència.
I ho farà amb la novetat Maras Kumbul, el central Albones, entre una convocatòria on encara està absent Toni Lato i el porter Vicent Leo Román. El futbolista del filial Salí completa una llista on Dani Rodríguez tampoc hi és per decisió tècnica. Sentim a Jagou Barrasate, que parla del que va ser el seu equip per espai de sis temporades.
En ese aspecto no es un equipo fácil de analizar, Osasuna, porque cambia mucho de estructura, ya no de un partido a otro, sino en el mismo partido también cambia en función del rival, del resultado, del momento, hacen continuos ajustes y bueno, podemos pensar cómo pueden iniciar, pero luego el partido seguramente nos llevará igual a otro sistema, a otro dibujo, a otra forma de presionar, de atacar también. Ellos tienen un punto menos, pero tenemos, o sea, que nadie dude, tenemos la misma necesidad los dos equipos, incluso nosotros jugando en casa creo que más.
Un partit, el de demà, que pot marcar un punt d'inflexió en la trajectòria del Real Mallorca ara que li arriba la part més suau del calendari de competició.
Sí que es importante, muy importante, porque nos quedan 6 partidos para terminar la primera vuelta y creo que nos va a marcar el futuro. Y no he hecho cuentas porque creo que no sirve de nada. Si seguimos evolucionando, si seguimos estando bien, pues tendremos más opciones de sumar y me fijo más en eso.
Les paraules de Jagou Barrasate. Ara sentim el tècnic del conjunt navarrès, Alessio Lizzi, que va parlar aquest migdia a Tajonar.
Tienes que ir a hacer un buen partido, a hacer todo lo que tenemos que hacer, todo lo que hemos trabajado, y esto nos acercará seguramente a ganar. A partir de ahí, pues hay un rival, entonces lo que es innegociable, si lo dejemos todos, que corramos más que ellos, que estemos intensos en los duelos, porque esto depende de nosotros.
Cal dir que per demà el club mallorquinista retrà un homenatge especial cap a la figura del tenista Rafael Nadal amb l'entrega del primer Dimoni d'Honor, un nou reconeixement a figures de l'esport i la societat balear. De la 14a jornada, recordar que a les 9 es juga el Getafe Elche. En quant a la selecció espanyola femenina, juga a partir de les 8:30 l'anada a la final de la Nations League davant d'Alemanya. Ho farà Kaiserslautern i en la presència de les mallorquines Catacoy i Mariona Caldentey a l'11 inicial, que posarà sobre la gespa del Fitzwater Stadium la seleccionadora Sonia Bermúdez. Sentim una de les fitxes en els esquemes d'Espanya, Mariona Caldentey.
Es un título, es la segunda edición de la Nations, la primera conseguimos ganarla, sí, pues con ganas de poder revalidarla y más pues contra una selección como Alemania, ¿no? Que es un equipo top, pues con muchas ganas de poder hacer dos buenos partidos y de ganar.
A la dubte de l'estat físic d'Unai Medina i la progressió positiva de Josep Senyer i Àlex Gallardo, d'Eivissa rep aquest diumenge a les 12 la visita a les Algeciras. No ve la classificació de 8 punts per 15 d'un 11 blau i cel, que és 15. Sentim a Miguel Álvarez, tècnic de l'UD.
Pues esa frase de ganar te ayuda a ganar, nosotros necesitamos ahora ganar. Pero desde el trabajo y la tranquilidad, si nos precipitamos en todo, no va a costar más.
Recordar que l'UDB Sant Miquel Albert Abancada encara no coneix el que és el triomf. Demà s'avança un partit corresponent a la 13a jornada del grup tercer de la segona federació. Es tracta de l'Atleti Lleida, Atleti Balears, que jugarà al municipal de la Terra Ferma a la cel hora baixa. Sentim a Luis Blanco a la prèvia del partit.
Sí, ja sabeu que en esta categoria cualquier equipo pone las cosas complicadas y bueno, ellos tienen argumentos suficientes como para hablar de un partido de mucho nivel. Así que, bueno, atentos, preparados, sabiendo el contexto donde vamos, bueno, intentando pues seguir un poco nuestra progresión, nuestra evolución e intentar ganar el partido.
Parlant de futbol, sala Lliures Balears Palma aparca el vessant europeu per tornar a la Lliga amb un partit de màxima exigència. Juguen demà dissabte a la 1 al Palau Blaugrana, demà el Futbol Club Barcelona, amb tota la càrrega de partits que ja porten a les cames els jugadors d'Antonio Vadillo. Un plus que reconeix i accepta el tècnic del Palma.
Si veníamos de jugar en 21 días después del pozo, en 21 días, 22 días, creo que 7 u 8 partidos, ahora vamos Hemos ido a Kiev, hemos vuelto, jugamos mañana, jugamos el lunes, jugamos el viernes. Bueno, en ese sentido, pues los jugadores están contentos porque lo que quieren es jugar, y no quieren entrenar y no quieren escucharme, pero nosotros necesitamos entrenar, trabajar, recuperar y preparar. I no tenim temps per a tot això.
Per superar el cim blaugrana s'han de fer moltes coses bé.
Evidentemente, uno de los principales objetivos va a ser la intención de poder quitarle el balón para que ellos no se encuentren cómodos. Evidentemente, sabemos de que es muy difícil y que últimamente pues, los Barça-Palma-Barça pues, son partidos de alto nivel y es una prueba más para nosotros en el sentido de que, más que una prueba, no, una oportunidad más para nosotros de sumar, ¿no?
I pel que fa a la segona divisió, desena jornada, demà dissabte a les 5, també el Palau Blaugrana, el Futbol Club Barcelona B, el filial del Barça, rep la visita del Gasifred Atlètic. I tancam en pa del Gemma Triay i del Fibrea. Juguen a nit contra Aranza Osor i Victoria Iglesias per una plaça a la semifinal del torneig d'Acapulco. Un torneig que ja es prenen amb la tranquil·litat de que ja són de forma matemàtica les definitives número 1 del món pel que fa l'any 2025. La sorprenent derrota de les seves rivals directes, Ari Sánchez i Paula José María, en vuitens del Major d'Acapulco, ha certificat matemàticament el número 1 d'aquest any per la menorquina i l'argentina amb aquest punt de pàdel. Ho deixem aquí.
Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
Aquest Nadal tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb el de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set de cada 10 empresaris asseguren que estan cremats. La patronal PIMEM ha presentat avui a Palma els primers resultats del primer test d'àmbit mundial dissenyat perquè els petits i mitjans empresaris puguin mesurar el seu nivell d'estrès i risc de burnout o el que és el mateix, la síndrome d'esgotament professional.
Segons les primeres dades recollides entre 850 empresaris catalans i mallorquins, un 73% afirma patir un grau mitjà o greu de burnout. Pel que fa als sectors, la construcció és el més castigat, seguit de l'àmbit de la sanitat i el sector tecnològic. Tot i que els empresaris turístics encara no s'han mesurat en aquest test, el psiquiatre de l'Hospital del Mar de Barcelona, que lidera el projecte, Benedict Taman, creu que el turisme mereixerà una atenció especial per l'impacte d'horaris, temporalitat o de les dificultats per retenir personal.
El resultat realment ha sido sorprendente para nosotros. Esto significa realmente que los empresarios están afectados del burnout y obviamente significa que tenemos que pensar muy bien cómo podemos apoyar a los empresarios para mejorar estos síntomas.
Els principals motius que expliquen el burnout són la càrrega de feina i els símptomes, l'esgotament, la irritabilitat, el trastorn de son i l'alt nivell d'estrès. La patronal mallorquina continuarà difonent el test i ampliant la base de dades amb l'objectiu de convertir aquest estudi en un referent europeu.
I el Consell d'Eivissa ha aprovat en el ple de novembre d'avui una moció en favor dels més de 16.000 treballadors autònoms que fan feina a l'illa. També han anunciat una línia d'ajudes pels autònoms eivissencs afectats per les inundacions d'ara fa 2 mesos, Enric Fernández.
El PSOE ha retret a l'equip de govern que la situació ha millorat des del pacte de Toledo del 2022 que el PP va votar a favor. Aida Alcaraz és consellera socialista.
Lo que no dicen en su moción es que las pensiones de los autónomos han crecido un 21% en los últimos años, más de 2 puntos por encima de las del régimen general. Creo que eso es un logro del gobierno de Pedro Sánchez.
Unides Podem i Vox han aprovat alguns punts de la moció, tot i criticar-la per oportunista. Escoltam Jaime Díaz d'Entre Sotos, de Vox, i el conseller de Unidas Podemos, Carlos Rodríguez.
Como hay insuficiencia de ingresos, o tiramos de presupuestos generales del Estado o hacemos cotizar a los autónomos más. Eso es la clave, eso es lo que ha ocurrido.
Els treballadors autònoms tracten de reivindicar millores en la seva situació, moltes de les quals compartim, però clar, el que no compartim és aquesta espècie de diagnòstic catastrofista per part del Partit Popular.
L'equip del govern del PP ha volgut traslladar el seu suport a la manifestació que el col·lectiu ha convocat aquest diumenge a nivell estatal. Maria Fajarnés és la consellera de Promoció Econòmica d'Eivissa.
Més de 16.000 autònoms a Silla d'Eivissa manifestant-se en contra de la proposta feta pel govern d'en Pedro Sánchez. Vostès de veritat pensen que això és una fal·làcia? Que la pressió fiscal no té que veure res?
Fajarnés ha anunciat que el Consell d'Eivissa traurà una línia d'ajudes pròpia pels autònoms afectats per les darreres inundacions a l'illa.
I comencen amb 2 jornades clau per decidir el futur del port. Amb un pressupost de 7 milions, el projecte de reforma de la Ribera Sud es farà a partir de les propostes que es facin entre avui i demà als professionals i les entitats vinculades a l'activitat portuària. Excel.
Un centenar de persones participen dels tallers organitzats per Autoritat Portuària per abordar el futur de la Ribera Sud del port, és a dir, la part connectada amb la ciutat de Maó. L'objectiu és compartir reflexions i propostes sobre els usos, els equipaments i les prioritats d'aquesta zona, en la qual s'hi invertiran 7 milions d'euros. Sentim Àlex Quevedo, restaurador, i l'arquitecte Toni Vidal.
Una de les virtuts del port de Maó de sempre és que ha estat un espai productiu i de lleure a la vegada, no? Per tant, aquelles directrius que surtin d'aquest procés haurien d'anar orientades en aquesta multiplicitat i convivència d'usos.
Són moltes coses, hi ha molta gent afectada, és molt difícil posar-se d'acord perquè en els restaurants els interessarà una cosa, en els qui tenen nàutiques una altra i bueno, la banca es pot fer.
Les conclusions seran la base per elaborar el projecte urbanístic que canviarà la imatge i la vida del port i que ha d'incloure els interessos i les realitats de molts sectors diferents.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Després de la primera nit a la presó, qui va ser assessor de l'exministre Ábalos, Koldo García, ha tornat avui als tribunals, en aquest cas, per declarar com investigat sobre els contractes de mascaretes a les Canàries. García s'ha acollit al seu dret a no declarar.
La seva advocada, Leticia de la Hoz, en declaracions als periodistes a la sortida de l'Audiència Nacional, ha assegurat que el seu client té previst declarar quan li donin una còpia dels telèfons i els dispositius que li varen confiscar.
S'ha cogit el dret de no declarar perquè no tiene la còpia de los dispositius, ni de los teléfonos, ni nada. Entonces, en cuanto le den la copia de los teléfonos que los llevamos pidiendo desde el principio de la instrucción, pues entonces hablará.
L'advocada també ha anunciat que recorrerà contra la decisió del Tribunal Suprem d'enviar-lo a presó preventiva i pel que fa a José Luis Ábalos, el primer diputat en actiu que ingressa en un centre penitenciari, el Congrés el suspendrà dels seus drets des de dijous que ve, quan està previst que resolguin els recursos que es puguin presentar contra l'empresonament preventiu. De llavors ençà, no percebrà el seu sou, no podrà intervenir a la cambra ni tindrà tampoc capacitat de vot. Tot i això, mantindrà l'acte de diputat, ja que és personal i només ell hi pot renunciar.
Avui la vicepresidenta primera del govern estatal, Maria Jesús Montero, ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez no es deixarà coaccionar per ningú. Ho ha dit en referència a les informacions que Ábalos ha amenaçat a fer públiques.
Personas que, teniendo un pie en la cárcel, en este caso estando ya, piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, le puede aportar un beneficio en términos de su sentencia. Este partido, este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie.
El PP manté la pressió. El president Alberto Núñez Feijóo ha demanat els vots de Junts en una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez.
A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura. Me faltan votos. Una moción de censura que tenga un único compromiso. Convocar elecciones generales en España y que todos los ciudadanos de España puedan decidir qué gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas.
Aquí a les Illes el govern també s'ha pronunciat sobre l'entrada a la presó d'Avalos i Koldo. La presidenta Marga Proen considera que no és un fet aïllat, sinó que estableix una relació segura amb el PSIP i amb la tercera autoritat de l'Estat, és a dir, la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Són ja dos números dos de Pedro Sánchez que han vist com els darrers mesos entraven a la presó, però jo crec que el més greu, i dins els comptes de les Illes Balears, és que els dos càrrecs del Partit Socialista que avui vespre ja han dormit a la presó, són els dos càrrecs que ordenaven la compra de mascaretes fake aquí a les Illes Balears.
També en clau judicial, quatre testimonis han assegurat que la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, va seguir estrictament les normes de la Universitat Complutense quan va registrar el domini de la seva càtedra i va signar els plecs. Finalment, el jutge Peinado ha hagut d'escoltar el personal vinculat a la universitat, com reclamava la defensa de Gómez des de feia més d'un any. Ell ho havia rebutjat, però finalment l'Audiència de Madrid el va obligar a citar-los.
Són testimonis clau per a la defensa de Gómez. Han declarat dues funcionàries de l'Oficina de Transparència, una interventora i la directora d'una càtedra similar a la de la parella del president espanyol, que és el jutge Peinado que investiga. Aquesta darrera persona ha assegurat que ella, com Gómez, també va registrar el domini de la seva formació acadèmica en el seu. Recordem que l'instructor investiga si va cometre els delictes d'intrusisme professional i apropiació indeguda de marca.
El propietari del restaurant El Ventorro diu que l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ni tenia pressa ni passava pena el dia de la dana en què varen morir 229 persones per les riuades. És un dels nou detalls que s'ha conegut sobre la declaració de l'home com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja dia 21 de novembre.
De fet, va assegurar que dia 29 d'octubre de l'any passat, quan Mazón va dinar al Ventorro amb la periodista Maribel Vilaplana, va ser com un dia normal, un dia més. Calcula que el dinar va durar una hora i mitja o dues i que no varen partir més tard de les 7 perquè els treballadors dos varen plegar passada les 6. Avui mateix, Vilaplana ha rebutjat l'oferiment de la jutgessa de tornar a declarar de manera voluntària la causa que investiga la gestió de les riuades. Tampoc contempla aquesta opció l'exconsellera d'Interior, Salomé Prades.
I el nombre de crims masclistes augmenta fins a 40 enguany a l'Estat. Ha estat després que el Ministeri d'Igualtat n'ha confirmat dos nous casos que encara s'investigaven, volien dir, a Màlaga.
De fet, el jutge ha enviat a presó sense fiança un dels presumptes autors, un jove de 28 anys, que va confessar haver estrangulat la seva exparella a la localitat de Campillos dimecres. L'altre cas va tenir lloc dissabte passat a Rincón de la Victòria i recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, és gratuït i no deixa rastre en la factura sempre i quan s'esborri del registre de telefonades.
I el PP guanyaria les eleccions a Extremadura, però tornaria a dependre del suport de Vox per poder governar, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS.
Els populars obtindrien entre 25 i 29 diputats en les eleccions avançades del 21 de desembre i quedarien en fora dels 33 escons que marquen la majoria absoluta. Per altra banda, Vox duplicaria la seva força electoral i passaria de 5 escons a una forquilla d'entre 10 i 12. En canvi, el PSOE cauria en força amb una estimació d'entre 19 i 22 diputats. Actualment, recordem, en té 28.
Després de 30 anys s'ha tornat a detectar casos de pesta porcina africana a l'Estat. Ha estat en dos porcs senglars que han aparegut morts a Barcelona, al parc de Collserola.
Es tracta d'una malaltia vírica que no es transmet als humans, però que és molt agressiva amb els porcs, amb una alta letalitat i de propagació ràpida. Catalunya ja ha activat un pla de contingència, s'han restringit els moviments d'animals altres explotacions i també s'han suspès les exportacions de fora d'Europa.
I el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, rebutja presentar la seva candidatura per presidir l'Eurogrup. No hi optarà, per tant, una segona vegada després que ja ho va intentar el mes de juliol, quan l'irlandès Pachat Donné es va revalidar el seu càrrec. Ara ha dimitit per anar a fer feina al Banc Mundial. I en l'àmbit internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat la dimissió del seu cap de gabinet després de l'escorcoll del seu habitatge i la seva oficina per part de les autoritats anticorrupció.
És Andriy Yermak, investigat per un presumpte cas de corrupció relacionat amb l'empresa estatal d'energia atòmica Energoatom. Yermak és cap de gabinet de Zelensky des de l'any 2019. Diversos diputats ja havien avisat de possibles actes de corrupció en el govern.
I el nombre de morts en l'incendi del complex residencial de Hong Kong s'eleva a 128, mentre que els de ferits s'eleva a 76. Les autoritats asseguren que les tasques de rescat estan a punt d'acabar.
El cap de l'executiu, John Lee, ha ordenat que a partir d'ara tots els edificis públics on es facin obres se sotmetin a inspeccions tècniques per millorar la seguretat de les construccions.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura, i com sempre, els divendres anem en aquesta hora al cinema. Perquè es renova la cartellera cinematogràfica i avui ho fa amb una proposta especialment destacada, Sandra Martínez.
Ha venido aquí para examinar y asegurar la salud mental de los prisioneros. Al que más tendrá que vigilar es a Göring.
Hitler lo nombró su sucesor en el 39 y ostenta el rango militar alemán más alto de toda la historia.
És molt intel·ligent, simpàtic.
Parlant de Nuremberg, la pel·lícula que desenterra el judici contra la cúpula nazi després de la Segona Guerra Mundial per demostrar-nos que, tot i que hagin passat 80 anys, l'amenaça continua ben viva. En aquests temps en què la memòria històrica sembla una qüestió interpretativa, James Vanderbilt, que fou guionista de Zodiac, proposa una pel·lícula imprescindible. Rami Malek és el psicòleg que va intentar entreveure el mal a les ments dels 22 acusats, i Russell Crowe, que va prendre alemany pel paper, és Hermann Göring, la mà dreta de Hitler, en una interpretació, asseguren, extraordinària.
Lo dejé.
Pero si era tu vida.
Vosotros eres mi vida.
Nosotros éramos tu familia.
I qui també deixa sense alè una vegada més és Patricia López Arnaiz, a Singular. És una història sobre el dol, sobre la intel·ligència artificial a la qual cada vegada més anem cedint els nostres sentiments. Ben acompanyada de Javier Rey i de Miguel Iriarte, aquest drama, aquest thriller psicològic, es va estrenar a Sitges i va ser nominat com a millor pel·lícula.
Para entender este caso, hay que fijarse en el mito que se estaba creando. Un hombre da un sermón.
I una setmana més, Netflix fa el paperot d'estrenar una pel·lícula a sales per fer-ho 3 setmanes més tard a la seva plataforma. En aquest cas, parlem del tercer lliurament de Puñales por la Espalda, de Entre los Muertos, on, de nou, Daniel Craig torna a encapçalar un repartiment ple d'estrelles amb un nou cas d'assassinat inversemblant, en què no importa tant qui ha estat com el camí per caçar-lo.
No podemos demostrar nuestra valía encerrados en esta sala.
Y si nos quejamos al jefe Bistec, nos hará quedarnos más tiempo. Sé inteligente, desaparece del foco y que no te pillen.
I els qui també tornen són els protagonistes de Zootrópolis, una pel·li per a nins, però de les que agraden i molt als pares. Una seqüela que diuen no aporta res de nou, però que una vegada més assegura una bona estona. Per cert, també aquesta setmana hi ha 2 estrenes especials, Maricel, el clàssic de Degoll de Gom, i Flores per Antonio, el documental sobre Antonio Flores que ha fet la seva filla Alba. Repasseu i trobareu. Els cinemes vos esperen.
I la Movo Festa baixa la barrera.
Si no m'entens en català, Montxerri, com serà? Crec que hauria d'acabar jo d'aquí, tu d'allà. Un turista dins el meu cor. Espero que no rompis turis, go home, turis, go home, Montxerri, go home.
El Festival del Pla celebrarà l'estiu que ve, del 23 al 25 de juliol, la darrera edició, i han triat l'escenari on va començar tot, el Puig de Consolació de Sant Joan.
10 anys després, els organitzadors deixen el projecte, però ho fan amb una edició, asseguren, especial i plena de sorpreses. El primer lot d'entrades ja està a la venda. Mariona Jaume és la presidenta del MovoFest.
Ens fa molta il·lusió tancar el cicle d'aquesta manera i estem preparant aquesta edició amb molta cura i molt d'amor perquè puguem disfrutar com ho hem fet fins ara. Així que vos esperàvem a tots dia 23, 24 i 25 de juliol perquè serà la darrera vegada que això passi.
La MovoFest ha vist néixer i créixer bandes com De Sousa, Fades, Maria Jaume, Ànimos, Parrec, Vilo, Caspari, Reina, també Maria Hein, Alanaire i un llarg etcètera, en un festival per on també han desfilat artistes com Amaya, Julieta Venegas, Temples o La Bienquerida.
I aquest que sentirem és el nou tema de Mulet. Que ja està disponible des d'avui a totes les plataformes.
Hasta la vista. És un comiat a les relacions que ens fan bé i és una col·laboració del mallorquí amb el trio català Joget i Maria Ribot. Es tracta del tercer avançament del pròxim disc de Mulet que veurà la llum al maig de l'any que ve.
quan un d'estos s'escampa i jo em prenc de cert tard que tan d'art intentant no fer nosa i tu que només te queixes des mal que t'han fet.
I David Guetta tancarà el Mallorca Live Festival de l'any que ve.
Conegut per les seves llegendàries sessions a Eivissa i les seves actuacions, estadis i festivals, Guetta presentarà al públic mallorquí The Monolith Show. Serà el diumenge, dia 14 de juny, quan el 5 vegades elegit com a millor DJ del món per la revista especialitzada DJ Mag clourà, finalitzarà el festival Mallorca Live Festival. L'espectacle de Guetta explora els límits del directe per convertir-lo en una experiència inoblidable.
Amb aquesta nova confirmació del Mallorca Live Festival, arribam a les 8. Són les 8, moment de repassar els principals titulars més destacats d'aquest divendres, dia 28 de novembre. Els funcionaris autonòmics no cobraran l'augment salarial pactat entre el govern central i sindicats fins al mes de gener. Margalida Vidal.
L'executiu admet que no arriba a temps per fer l'ingrés del 2,5% retroactiu de tot l'any 2025, que ha de beneficiar 100.000 treballadors a les Balears a la següent nòmina. D'aquesta manera, els treballadors públics cobraran al gener un 4,5% més, el 2,5% d'enguany i un 2% del 2026. El portaveu del govern, Antoni Costa, n'ha responsabilitzat l'executiu central.
La pregunta és, no podríem haver arribat en aquest acord un poc abans? I no hi hauria hagut cap problema per fer els pagaments quan, dins l'exercici 25. S'havia d'esperar tan endavant.
El delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, destaca que l'acord també inclou un augment del plus d'insularitat, una reivindicació històrica dels treballadors públics de l'arxipèlag.
Yo creo que es histórica para Baleares porque va a permitir el crecimiento de ese plus de insularidad y va a conseguir que una reivindicación largamente deseada y demandada por los empleados, por los funcionarios públicos de Baleares, pues pueda tener esa concreción de manera prácticamente inmediata.
I a aquesta hora el PI i Som fan oficial la seva unió per donar pas a Coalició per Mallorca, una aliança que vol reforçar el mallorquinisme polític per aconseguir representació a totes les institucions de cara a les eleccions del 2027. L'acte té lloc a l'Estudi General Lulià de Palma i el segueix Maria Eugènia Quegles. Bon vespre.
Bon vespre. Coalició per Mallorca ja és una realitat. Ara mateix els membres del PI i Som Mallorca han reubicat el seu naixement davant una bandera enorme de Mallorca i en la balanguera de fons. El coordinador d'aquesta nova formació, Joan Serra, assegura que Mallorca és la seva única forma de ser i que a defensar l'identitat de Mallorca i la seva població és la seva única prioritat.
Actualment tenim un model econòmic intensiu en mà d'obra que mos du a créixer en 20.000 persones cada any, que mos du a créixer els darrers 15 anys en 250.000 treballadors. Això no s'aguanta. Ja n'hi ha prou, ja basta. A Mallorca no hi cap més gent.
I és que, segons Joan Serra, aquesta coalició és transversal, que hi ha gent de pertot. Els de l'esquerra diuen que els col·locaran a la dreta i els de la dreta diran que són d'esquerres, perquè diu ningú vol competir amb ells perquè són els únics que tenen a Mallorca, en el seu nord, aquí on volen arribar.
Gràcies, Maria Eugènia. La Policia Nacional investiga la mort d'una dona de 90 anys al seu domicili a Sant Macià, a Manacor.
Les primeres hipòtesis descarten la implicació de terceres persones. Els agents agents estan en espera de l'informe forense per determinar les causes de la mort. Ha estat el fill de la víctima qui ha avisat els serveis d'emergències en trobar el cos de sa mare.
I a Sant Vicent de Sacala, a Eivissa, un veïnat de la zona ha mort quan li ha caigut un pi damunt.
Davant d'aquest succés, l'Ajuntament de Sant Joan ha suspès l'encesa de llums de Nadal prevista per les 6 de l'hora baixa com a mostra de respecte i ha expressat públicament en un comunicat el seu condol a la família i amics.
Balanç desigual dels petits i mitjans comerços pel Black Friday. Els descomptes oscil·len entre el 10 i el 50%, però cada vegada més consumidors en desconfien.
Al centre de Palma hi ha hagut molta afluència de gent, sobretot l'hora baixa, en una jornada que dona el sus a les compres de Nadal. Els petits botiguers diuen que les grans superfícies hi surten guanyant.
Fàcilment un 30% més de lo que fem habitualment.
Sí que és verdad que hay algunas que sí esperan, pero en mi caso, lo normal, estoy vendiendo por el